A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. És divendres i el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez és del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquesta pregunta tampoc deu tenir una contesta fàcil de sí o de no, però arran del que s'ha vingut llegint els darrers dies i arran d'aquesta nova llei o d'aquesta nova normativa que impulsa el govern, una noia de 16 anys té capacitat per poder decidir si vol tenir un fill, si no?
A veure, la primera capacitat que té i que ha de tenir és la de decidir quedar-se embarassada o no. El gran problema és que tot això no sol ser una decisió. Els embarassos en adolescents no són embarassos desitjats conscientment o voluntàriament.
Poden ser-ho, però és estrany que ho siguin.
Sí, poden ser-ho, però és més aviat excepcional.
D'acord. És a dir, per la teva experiència, això no acostuma...
Sí, no, a veure, jo no és que en tingui molta de...
En aquest cas concret, però...
Sí, però diríem que això són les dades també dels plànings i diríem, a part, és una evidència, que són embarassos no desitjats conscientment.
D'acord. La qual cosa no vol dir...
Que no hi hagi algun desig per allà en joc. A veure, sí...
I que no, la convicció no vingui a posteriori, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Diríem, però és que és un començament també difícil, no? És una situació molt difícil. No tots són... A partir de que hi ha el fet de l'embaràs, és una situació difícil per tothom. Per l'adolescent, pels pares de l'adolescent. Òbviament, un adolescent... normalment és amb un altre adolescent que el progenitor, diríem, no solen tenir una situació econòmica independent, ni molt menys, amb la qual els pares allà de tots dos juguen molt. Això sí és que, diríem, la part paterna intervé.
D'acord.
Que pot ser perfectament que no.
T'ho preguntàvem així perquè potser algú pot pensar que, és clar, la llei pot facilitar les coses... I tinc la sensació, per aquest argument que ens dius, deixem estar la llei, perquè les coses no són fàcils, amb llei o sense llei, que ho faciliti.
Exactament. La llei el que pretén és preservar, suposo, que són els drets individuals, més enllà de les circumstàncies familiars i particulars de cadascú. Intentar regular des de lo general.
I tu ens dius que això és difícil, hi hagi una llei que ho permeti o hi hagi una llei que no ho permeti, sí. És difícil, sempre sí. Difícil, el que suposa un trasbals...
Sí,
en la majoria de casos.
Efectivament. I un tràngol, diríem, que... em sembla que no hi ha cap llei que ho pugui dir tampoc, però que convindria molt no haver de trobar-se. I diríem que també és veritat que es treballa molt en aquestes línies de la prevenció i justament de no arribar a desitjar...
D'acord. Per què convindria molt no haver de trobar-se?
Perquè és una situació que es dona a destemps. És una, diríem, una cosa és l'accés a la sexualitat i a la genitalitat.
I no una... és el mateix, Roman?
No.
D'acord. I disculpa que anem matisant d'allò,
sí.
Una cosa és la sexualitat i l'altra la genitalitat.
Sí.
El que passa és que el mot genitalitat no s'acostuma a emprar massa sovint,
Pot ser, però diríem, una cosa és, o sigui, vull dir perquè, per exemple...
Perquè tothom
ens entenguem. un adolescent de 13 anys i ja està en la sexualitat i té un interès per lo sexual, per exemple, si més no per mirar, i aquesta mirada és clarament sexual, no és genital, no té res a veure amb els òrgans genitals, però sí que és excitatòria, sí que... o les carícies o els petons entren en l'òrbita de la sexualitat, diguem, en un sentit ampli, però no hi ha coit, no hi ha genitalitat.
Entesos.
Que els adolescents, més aviat que tard, sobretot últimament, accedeixen a la relació sexual completa. Fins aquí, bueno, forma part dels descobriments, no, el creixement, cadascú dins del possible al seu ritme, de vegades, i faig un petit parèntesi, sí, el penós és que moltes vegades fa l'efecte de que no és un ritme
volgut,
exacte, o natural, no sé com dir-ho,
que vagi venint com sí, d'altes altes convencions socials, sí, aquí també s'imposa el ritme de la majoria, per
sí,
dir-ho així.
Sí,
i si un queda descavalcat no és ningú o està en una altra òrbita o no sé què?
Bueno, diríem que hi ha una certa pressió,
d'acord,
i hi ha una certa idea de que això és ser gran, això és, que és tonteria,
com no en tantes altres coses,
sí, no? Amb la qual depèn dels recursos de l'adolescent per dir, mira, com en el fumar,
sí,
o,
sí,
no
sí,
sé,
com en el veure, com en tantes altres, sí, sí, sí,
però que són pressions que i una certa tendència a treure-li substància i importància a la relació sexual, com que diu, va, això és igual. I moltes van lligades a l'alcohol, que és una cosa, diríem, que es fa com a anestèsia, no estàs com anestesiat, de poca consciència, de com de treure-li rellevància.
Més o menys desinhibit.
Sí,
d'acord.
Sí.
Això no és bon ni és dolent, és què?
És una mica penós, no?
D'acord.
A veure, en el sentit de que justament de que no sigui una cosa que entri com amb més naturalitat o amb més seguint els processos de cadascú, inclús de cada parella. Diríem que això queda com, per moments, com deslligat de la relació afectiva. No és com un algo que forma part d'un vincle afectuós, carinyós i que també és sexual, sinó que segons com és puntual, és mira, ja està, ja ho he fet, ja no sóc verge.
Vols dir, puntual, explicable, d'una forma
també,
respecte als altres,
sí, sí,
també, és a dir,
sí,
que pot ser allò que se suposa que més o menys forma part de la intimitat personal, pot ser, diguem-ne...
És una barreja entre una espècie de blason, una medalla...
Sí, una medalla
i algo que ja veus. Home, amb lo gran que sóc jo, aquestes coses les tinc superadíssimes. Però que tot és o sigui, té moltes vessants defensives i resistencials bueno, pròpies de l'adolescent, en el sentit de com situa aquesta nova esfera, àrea, com li vulguem dir, d'una sexualitat pròpia de l'adult.
Vols dir una sexualitat amb coneixement de causa?
Sí, com una esfera de plaer i de satisfacció, però que s'ha de conjuminar amb la resta de la vida i del ser.
Ara, escoltant-te, potser més d'una mare deu pensar, home, en el fons aquest senyor està dient en bones paraules allò que moltes mares pensem, que una noia amb 16 anys, diguem-ne, ho té més difícil per ser mare que una noia amb 22, amb 23, amb 24, amb 25.
Ho té més difícil, segur, perquè part de la dificultat està en que, tal com funciona la nostra societat des de ja fa temps, el 16 no és una edat per ser mare. No hi ha cap forma, diríem, de preparació. Que és excepcional la noia que amb 16 anys realment té un desig clar i contundent i una possibilitat de fer realitat aquest desig de ser mare als 16.
En canvi, en la vida real, com tothom sap, als 16 anys es pot ser mare.
Sí, i abans.
I abans.
I abans. I en altres cultures, i per exemple en altres ètnies,
sí,
i en altres
sí, sí,
cultures, pues és un fet...
Absolutament natural.
Efectivament.
D'acord.
Bueno, si...
Però aleshores, sense necessitat de relativitzar-ho tant tot...
En la nostra,
no. En la nostra, d'acord. Per tant, és normal que d'alguna manera els pares es puguin preocupar o les mares d'alguna manera es puguin arribar fins i tot obsessionar pel fet que en determinats contextos la seva filla pugui, doncs no, en algun moment, doncs això, quedar-se embarassada.
A veure, sí, que sigui un temor que està, no, sempre per allà subjacent, segur.
És a dir, que un fill o una filla, que un embaràs pugui esdevenir una preocupació i no una alegria.
Exacte, una exacte.
Exacte?
Sí, 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 és que és això. És que és una complicació, és haver de resoldre o de posar-se en una situació que no és la pròpia de l'edat. Amb 16 anys, una noia té que tenir altres inquietuds molt més lligades a la seva persona, a trobar un lloc en el món, a fer, diríem, a posar els primers passos del camí que vol anar fent, a mantenir-se, a formar-se, bueno, tot el que té a veure amb el sosteniment personal, perquè també sa mare té a veure amb sostenir amb una altra. Com has de sostenir una... Què passa amb les mares de 16 anys? Que normalment és una maternitat col·legiada. És a dir, on la pròpia mare fa de mare també,
sí.
I segons com la sogra també fa de mare, les germanes grans, bueno, hi ha una espècie
que,
de...
Que tothom s'ajuda, tothom, sí, per dir-ho.
Sí, justament perquè... diguem, si la maternitat ja té, diríem, ja és una exigència important per una dona, per un adolescent, que la supera àmpliament.
Ara travessarem per un moment aquest llindar. Tot el que estàs dient no té res a veure amb què, en el cas que una noia de 16 anys o de 15 o dels que sigui es quedi embarassada, aquesta situació ni s'ha de judicar, ni s'ha de qüestionar, ni s'ha de demonitzar per part del seu entorn més proper. Passa i s'ha d'intentar administrar de la millor manera possible.
Sí, a veure...
Encara que des del punt de vista del professional es pugui dir, com diu tothom, que els 16 anys no és la millor edat per tenir una criatura.
Sí, a veure, com tantes coses de la vida, un cop passen... posar-se, diria,
és una bestiesa,
clar, a parlar de què seria si no sí, hagués clar. Passat o si, perquè és que és no veure la realitat que hi ha. La qüestió és que, bueno, s'està allà, que segur que desperta molts sentiments i que també fa ràbia i fa dolor. Home, el que és important és que això no nuvoli el cap ni la mirada, i que es pugui, diríem, donar suport i buscar, diríem, no?, prendre les decisions o les solucions més adients, i tenir en compte que l'adolescent, malgrat és el responsable de la seva situació, que això cal dir-ho així,
sí,
és la responsable de la seva situació, que probablement en algun altre moment fora interessant que averigués més de com es va posar en aquella situació, però que en el moment en què està passant no és el moment de saber per què.
És
no és fàcil d'arribar al perquè. És el moment d'afrontar-la, donar-li suport, buscar recursos.
És paradoxal, perquè dius, en el moment que passa no és el moment de qüestionar-ho, i en canvi no es fa altra cosa moltes vegades que qüestionar-ho en el moment en què passa.
Sí, com vas poder,
com, i tal. I això s'arrossega durant...
Sí. Però això és un lío, perquè, diríem, no aporta res, no. Culpabilitza molt més, enfonsa, i diríem, ja hi ha prou.
Ho fa tot més difícil.
Sí, és posar-li llenya al foc i no cal. Un cop hi ha foc, bueno, què fem? No, el mantenim, l'apaguem, com l'apaguem, però diríem, alimentar-lo, segur que no.
Fora de l'àmbit mèdic i biològic, avortar... És una decisió personal?
Jo trobo que sí. Aquí diríem és on la, diríem, i segurament és radical, no? És a dir, que la responsabilitat sobre el propi cos i el que afecta la vida d'un és d'un. En aquest cas, d'una. Entenc que és molt radical. Diríem,
no, i t'ho preguntem per això des del punt de vista d'això, del cap, de l'ànima,
sí.
No tant ja des del punt de vista, torno a repetir, ni mèdic, ni biològic, ni totes aquestes coses que poden ser qüestionades de moltes maneres, però allò, la persona de ser sí. la responsable de la seva decisió, perquè és la que carregarà tota sa vida amb aquesta decisió.
Efectivament, i serà responsable, diríem, tant si entenc que fa el que li diu sa mare o el seu pare o el nòvio o qui sigui.
D'acord, serà sempre responsable.
Serà sempre responsable. O sigui, perquè escoltem a un i no escoltem a un altre, és responsabilitat nostra.
D'acord.
De gent que em parla, clar. Això és el d'internet.
D'acord,
vaig anar a internet i ho vaig trobar, dic, home, segur. Ves a buscar internet que trobaràs el que vulguis. Mm. El que vulguis trobar, ho trobaràs.
D'acord.
Per ratificar les pròpies teories. Sempre trobaràs informes...
És a dir, si un es vol convèncer d'una cosa...
Sí, exacte. Si un escolta una cosa, és perquè participa d'això, d'alguna manera.
D'acord.
Ara, és veritat que el paper del baron és diferent, Bueno, i aquí tenim justament la diferència radical, que la maternitat o que la... sí, es juga en el cos de la dona i no en el de l'home. Aleshores, com la dona té present la situació de l'home? Bueno, depèn de cada dona. I diríem això, per exemple, per alguns homes es viu molt injusta la decisió que pren la dona. Imagina que ell digui, no, és que jo sí que el vull tenir. I ella diu, ja, però és que jo no. I aquí diríem, no sé, no hi ha decisió democràtica possible.
Sí, o a l'inrevés, com en molts casos, doncs que l'home marxi i quedi ella i la seva decisió.
Exacte, i això pot ser viscut com injust per l'altre, que diria, és que jo no vull saber que hi ha un fill meu pel món, encara que... Però aquí és on jo crec que cal diferenciar molt, diríem, la procreació de la paternitat. Diria, és que és tant com dir que això ho he vist en algun periòdic, de voler saber, en el cas de la inseminació artificial o del banc de semen, voler saber d'on era l'espermatozoide aquell per saber els orígens del pare. Dic, a veure... si vols saber l'ADN, si vols saber l'herència biològica, pot ser, però un espermatozoide no és un pare. Tant de bo fos tan fàcil. No, un pare és una altra cosa, és molt més que això, és molt més complexa que no pas un simple qüestió microscòpica i amb una cubeta. I cal discriminar, em sembla, el que és la biologia del que és la paternitat. Vull dir, ara, amb tot el tema de les adopcions, tot això ja ha quedat molt clar. Però no et pensis, no et pensis que tan clar. Costa. I segur que introdueix una certa... Ho fa més complex.
Sí.
És a dir, si l'espermatozoide és el pare, clar, vull dir, va tot plegat. Si l'espermatozoide ve d'un i el pare és un altre, bueno, hi ha dues coses, ja s'ha de lidiar amb una altra, però el que és fonamental és no confondre.
Avortar és sempre quelcom traumàtic?
Crec que sí. Sí. Diríem, inclús literalment, no? És a dir, és una interrupció, és un cop, és una... cosa sobtada que no és inocua, té molta... es juga un altre cop en el cos de la dona, depèn també de moltes circumstàncies, el que ho sigui més o menys, però diríem que això sigui una cosa...
Vols dir, mai no deixa de ser.
Efectivament. És a dir, no és com anar a treure's una verruga. No, diríem que... I si és així, també seria preocupant. No, diríem, si a l'avort es posa al nivell d'anar al callista, pues no anem bé. O sigui, hi ha alguna cosa aquí que s'està negant, hi ha una transcendència que no s'està... Després hi ha molts avorts que són no desitjats, hi ha molts avorts que són forçats per circumstàncies del fetus o per amenaces per la dona, i això també és costós, és dolorós. Hi ha molta incomprensió al voltant d'això, hi ha gent que, o sigui, quan diem un avort, bueno, hi ha gent que et parla de la pèrdua del fill. Va perdre un fill, diu, però de quan estaves? Diu, de 2 mesos. Però es fa fins tot un dol, i gent que pateix moltíssim, i per exemple no té cadàver, no hi ha cos, diríem, però que ja tenia una entitat psíquica i representava tant, malgrat que biològicament era molt petit i no
però vols dir el cap, ja està.
Y bueno, son ferides. Són ferides que, així com té una vessant física que s'ha de processar i s'ha de recuperar de la ferida, la psíquica també hi és, i l'emocional està allà. I a veure, no vol dir que...
I molt probablement, pel que ens comentes, pot durar més,
sí,
que la solució, diguem-ne, del trauma físic, per dir-ho així.
Sí.
La ferida física es cura, l'emocional depèn dels casos.
Sí. Efectivament, depèn dels casos, i en el millor dels casos queda com una cicatriu, que de vegades, no, jo en les històries, les històries que fan els pares sobre la família, moltes vegades no surt la qüestió dels aborts, i després amb el temps de tractament en algun moment sí que apareix, bueno, i sempre hi ha alguna cosa d'un dolor, d'una pèrdua, d'una cosa que diríem que no va anar bé, que no va anar bé, és a dir, tant perquè es va embarassar i no s'havia d'embarassar, com perquè havia de fructificar, diríem, i no va fructificar, per les causes que siguin, no?
Per tant, fins a cert punt és legítim i comprensible que els pares es preocupin més durant l'adolescència per el que pot passar amb la filla que pel que pot passar amb el fill.
Diríem que la preocupació no és exactament la mateixa, les conseqüències tampoc són exactament les mateixes, però diríem que sí que hi ha també punts comuns en la preocupació, i on té un altre vessant, perquè ja que estem en el terreny de lo sexual, que és tot el tema de la salut, és a dir, del risc de malalties de transmissió sexual, que això també té difícil, no, solució, no? Imagina't que això, que o sigui, que no sigui un embaràs, però que sigui d'agafar els anticossos al SIDA, o diguem, les altres, o sigui, el problema és aquest, diguem, les altres transmissions sexuals que són curables,
sí,
diguem,
sí,
les
sí.
clàssiques, per dir-ho d'alguna manera, bueno, sí, no són agradables, són traumàtiques, però són més reparables. Diguem, amb el SIDA ja és diferent, o bueno això per lo que estan vacunant ara,
el virus del papiloma,
efectivament, no? Això ja són coses d'altre calibre, on diríem la salut i la qualitat de vida queda totalment condicionada.
És que ara, no? Pensaves, clar, si uns pares tenen ganes de neguitejar-se, es poden neguitejar per moltes coses i no parar durant tota l'adolescència.
A veure, i diríem...
I en part tindran raó de neguitejar-se, sí, i en part no tindran raó de neguitejar-se tant fins l'obsessió, no?
Efectivament, perquè diríem que l'obsessionar-se no resol res, no, i fastidia molt. Segurament que si no vols patir per un altre, sobretot no tinguis un fill. Sobretot. Diríem, no preocupi que ja patiràs igualment, no cal tenir fills per patir.
Sí, d'acord.
Però diríem que és un patiment molt...
molt específic. Si no vols patir, no tinguis un fill.
Sí.
Patiràs per altres coses.
Exactament, sí.
Però vols dir que el patiment no és comparable, és una altra cosa.
És molt específic, no? Sí, fixa't que, per exemple, no? Ja anant una mica a l'extrem, però si un fill perd els pares, és òrfan.
Sí.
Si un pare perd el fill, què és? No hi ha nom. No, però ni en castellà ni en anglès, encara no he trobat en cap... Sí, no hi ha una paraula que pugui
definir...
Exactament. De lo...
Que puguin definir el que diuen que és el pitjor que pot passar.
Exactament. Com a dol, com a pèrdua,
com a
patiment.
Sí, sí.
Hi havia aquell... Bueno, una història d'un àrab que, i al final del conte, després de totes les vivències d'aquest senyor, una vida llarga i tal, diu, ara només em queda esperar a ser el primer a marxar de tots els que estimo. És a dir, sobretot que em vagi jo primer, i no vull, diríem,
veure cap fill.
Exactament. La pèrdua d'un fill és dolorosíssima, és una ferida de molt difícil, o sigui, és una marca que ja marca.
Diguem-ne que no hi ha especialista que pugui amb això, per dir-ho així.
No, a veure...
Diguem-ne que respon precisament això que deies tu, aquest patiment, aquest vincle a tots els sentiments que hi ha en aquest vincle, que no hi poden ser en cap altre vincle que no sigui aquest.
Sí, perquè té una intensitat i té una proximitat, és que és això que es diu de carne de tu carne,
sí, bueno, sí, sí.
Que és simbòlic, perquè... pel que dèiem de l'espermatozoide, sí, sí, igual sí. No és carne de tu carne, no. Sí, però és igual, sí. És, en aquest sentit opera també, que fa que efectivament, però també ve en el pack unes satisfaccions també intensíssimes, no, perquè si no diríem, però com pot ser que la gent no tingui fills, no? Pues sí, sí pot ser, i aquí reincideix i té més d'un i tot, o sigui que ja sap el que era i mira, i va i té un altre.
D'acord, per tant els pares es poden preocupar també per les persones amb les quals es relacionen els seus fills, les seves filles, i les hipotètiques conseqüències que puguin derivar-se d'aquestes relacions.
Home,
i voler saber amb qui es va, amb qui no es va.
Bueno, sempre estem al voltant de la mateixa qüestió.
Sí,
estem al voltant de la... A veure, que en els pares hi ha inquietuds, que en els pares hi ha temors, sí, hi són, i diríem que és difícil que no estiguin. Per més que el fill o la filla sigui un sant o una santa, és igual. De vegades diuen, és que és tan bo, no? que ja veuràs,
sí.
Ja veuràs, no anirà bé. Dius, vale, no hi ha manera de sortir-se'n, sí, aquí, sí, o si és bo, sí, perquè és bo, si en mitjà, perquè en mitjà. No. O sigui, t'estimo tant que no puc menys que patir només pel fet de l'estimació. Ja no cal que l'altre faci o deixi de fer. Òbviament, hi ha situacions que donen més motius que d'altres.
Per preocupar-se que d'altres,
sí,
clar.
Sí, sí. Però la preocupació és intrínseca, jo crec, que a la paternitat.
D'acord, inevitable. La
maternitat, sí, forma part de... que s'ha de tenir una mica ratlla, o sigui, per exemple, quan, amb els nadons, hi ha pares, i molts pares, que s'han aixecat a la nit a veure, a escoltar, a veure si respiraven o no respiraven el nadó, i fer una cimbronada perquè plori, perquè no estava escoltant, si... que dius però clar, no sé, vas si veient, dius, així no es pot viure tampoc,
no, no sé si, 24 si vostès hores. La recordaran, perquè la pel·lícula és de l'any d'inicis dels anys 80, però La fuerza del cariño, una pel·lícula que protagonitzava Shirley MacLaine i que començava exactament, els crèdits de la pel·lícula començaven amb aquesta escena. El nen dormint, s'acostava la Shirley MacLaine, la nena, i la movia més fins que la despertava. I ja està, diu, sí, respira. Molt bé, doncs és exactament l'escena que acabes de descriure.
Totalment.
Això passa.
Clar, ui, és molt freqüent.
És molt freqüent.
Sí, és molt freqüent. I, clar, que també es veu és que així no pots viure, perquè no...
Que no faràs cada nit, clar, això, eh?
No acabaràs... No...
Bé, i explicava aquesta relació, veritablement malaltissa, de no poder...
Bueno, però si això passa constantment, sí que és malaltissa, sí. Diríem.
Passava constantment allà.
Sí. Sí.
Si no, no passa res.
I deu tenir, i aquí, per exemple, és molt important trobar els orígens, de què s'alimenta aquesta qüestió. Perquè hi ha coses que formen part, diríem, d'una certa generalitat, d'una certa normalitat, en el sentit de la campana de Gauss, no? de les majories. Però diríem que si una persona deixa de dormir, si una persona està constantment amb el neguit aquell, quin és el problema d'això? Que no gaudeix de la seva maternitat com hauria de gaudir i que està alimentant un cercle d'angoixa molt important, perquè el nadó s'angoixa davant de l'angoixa de la mare. I això, i a la vegada, l'angoixa del nadó augmenta l'angoixa de la mare.
O sigui que això és recíproc i retroalimenta,
sí,
i a veure qui pot més. D'acord.
Sí.
Els pares saben més bé que els fills el que els convé? És un dels grans debats de l'adolescència. Sabem el que et convé.
Home,
i el fill o la filla pensa que carai, ho de saber.
Exacte. Aquí estem.
Aquí
sí,
estem.
Sí, és com bastant simètrica.
El
no?
que la convé posició. Cadascú, segons cadascú.
Exacte. No, els pares diuen que has de saber tu el que et convé i l'adolescent diu que has de saber tu el que em convé. És així. Però el que passa és que són perspectives diferents.
Complementàries? o no?
Bona pregunta.
O antagòniques.
Moltes vegades són antagòniques, realment. Però que sí que s'ha d'intentar trobar una certa complementarietat, diríem. I diríem, com participen els pares d'aquest saber del fill? És a dir, quan el fill diu, l'adolescent, sí, diu, jo ja sé el que em convé, doncs que això no sigui una cosa absolutament tancada, sinó que pugui ser algo, justament el de sempre, el de negociar, de poder parlar i de poder obrir també algo del que és la visió dels pares. Però, diríem, les decisions, diríem que la millor solució a les negociacions és que la decisió final la prengui l'adolescent. És el que li dona millor destí a la qüestió. Perquè quan no és així, quan l'adolescent entén que està fent una cosa per respondre a l'exigència o al desig de l'altre, quan les coses no surtin prou bé, ni acabarà de posar tot el que hauria de posar. Quan l'adolescent, això que diu un expert, és que quan vol, cal veure el bé que... Doncs, fantàstic, que vulgui. La part fonamental és que vulgui. No. Perquè si ho fa sense...
O sigui, deixa el que vulgui.
Exacte. O aconseguir arribar a la situació on l'adolescent faci el que vulgui, és la millor de les tessitures.
Un adolescent és molt influenciable? I ho pregunto per si moltes vegades els pares poden pensar que va amb les persones que li convenen o no, d'acord amb l'actitud que pren, o si d'alguna forma veuen o intueixen que ha canviat l'actitud del seu fill o de la seva filla.
A partir d'anar,
o que hi ha un moment com si fos un punt d'inflexió en què les coses canvien sense trobar massa explicació fins que es pot establir una relació amb les persones amb les que va.
Sí que són influenciables, i tant, són bastant esponges, no? Copsant molt... però no és d'una manera arbitrària ni azarosa, sent que l'azar està a tot arreu, això també.
Sí.
Però que diríem que aquí és on l'adolescent ha de tenir la plasticitat i diríem i els recursos personals per saber trobar una mica els límits a les situacions, no? En quines posar-se, en quines no, fins a on, i no és fàcil, diguem, si per molts adults no? I dius, però com t'has ficat en aquestes, i són adults,
sí, sí. Doncs, adults... una mala nit, no sé què,
sí, o no em vaig adonar, però amb
sí,
un
sí,
de 16
dir, sí, no? Si passes grans, doncs... que no
exacte, i no cal treure-li ferro a la qüestió, perquè el té. Que no, l'adolescent, no, de vegades convé molt responsable, o sigui, buscar-lo a l'adolescent en els seus raonaments, en la seva, no, diu, si faig això tu no ho haguessis volgut, no? que anés amb la moto amb no sé qui. Dic, no sé, i tu haguessis volgut anar amb la moto amb no sé qui? Diu, què dius, si és un animal? Dic, home, clar, doncs, fantàstic, no cal que diguis res, tu calla't la boca, ja ho ha dit ell o ella, és un animal, no pujo. Vale, anem bé. No vol dir mai pugis una moto. És molt més important, per exemple, que sàpigues amb qui puja, a quines motos mai pujar o amb qui no anar,
sí,
que no que compleixi que mai vagi amb moto. Si resulta que va una vegada amb no sé qui, bueno, als pares no els farà gràcia,
sí.
Però és una situació on l'adolescent s'està cuidant, està atenent a una sèrie d'elements que no és la pura gràcia d'anar amb la moto. I pujar amb un que sap perfectament que és un kamikaze, no? que a veure, una vegada no té per què passar res, però t'estàs comprant molts números, i aquí és on l'adolescent ha de tenir cura de no comprar massa números de segons quines situacions, i per això s'ha de moure una mica, s'ha de bellugar, perquè pensar que sortirà de la porta i encertarà amb la persona, pues no, segurament haurà de veure diferents coses, per veure què i
en quin
saber
més. Els pares han d'assumir que hi ha un període d'experimentació.
Sí, sí, llarg.
Llarg.
Sí, però, a veure, hi ha qui més ràpidament va trobant, diguem, una referència i qui les té més estables, sí. Hi ha qui les té més en moviment, no? Va variant. El terme, el que passa de les males companyies és que és, com tot, molt, molt subjectiu i molt des del punt de vista del que es miri, eh? Per exemple, no sé, per uns pares que volen que el seu fill estudiï, un bon estudiant és una bona companyia, eh? I un que fa campana, sí que no sé què, no és una bona companyia, clar. Però què passa? Què li diria al fill? Diu, sí, ja, però mira, hi ha un que estudia molt, però és més avorrit i no vull fer res. I l'altre fa campana i és supercatxondo. Diu, bueno.
I els pares què poden dir davant d'això?
A veure, el que comparteixi algunes coses amb aquest que no és bon estudiant, diguem, tampoc és un contagi directe, no sé, com una grip o... No,
vols dir que això no s'agafa tan fàcilment com...
Exactament.
Ens diràs que fins i tot és bo que així sigui, que es coneguin persones molt diferents, sí, de caràcter, de maneres de ser,
sí,
de maneres d'actuar.
Sí, perquè també és el que diu, el que fa que l'adolescent digui, bueno, a veure, jo... amb aquest campanes amb ell no faré, però al pati sí que ho buscaré perquè m'ho passo molt bé, i a classe pues no seuré al seu cantó perquè jo la tinc liada, com sigui amb aquest, no? Me'n vaig a l'altra punta, i buscar les maneres de fer compatibles,
O sigui que en el fons cadascú buscarà en qui divertir-se, en qui treballar, en qui explicar determinades coses, en qui no, en qui...
Sí,
sí.
Sí, sí, i que quan més activa sigui aquesta recerca, millor.
Millor.
Justament, quan es diu de les males companyies, el que s'està subratllant és com una certa passivitat en el subjecte. És a dir, és influenciat, és portat, és arrossegat. Per això és el fotut. I si fos una bona companyia, també.
Vaja.
Perquè també seria arrossegat. Pel bé d'ell o en el bon camí, el que vulguis, però, i aquí està el punt quan moltes vegades parlem de l'autoritat, de la submissió. Ser arrossegats pels pares constantment i en totes les coses fa que quan surten a fora van a buscar uns altres que els arrosseguin, i aquests altres no són els seus pares ni necessàriament procuraran el seu bé i els arrossegaran cap on sigui. I si està molt acostumat a deixar-se d'arrossegar, pues mal assumpte.
Doncs seguirem per aquest fil, una qüestió final. Tots ens equivoquem, no?
I tant. Ara, quan més propis els errors, millor. No? Equivocar-se per les pròpies decisions. I l'adolescent ho necessita moltíssim, això.
Com més propis, vols dir, com més capaços siguem d'assumir els nostres.
Que sigui un error a conseqüència del que jo he decidit. Sí. No a l'error perquè he fet el que m'ha dit la mare.
I que no ho justifiquem sempre a partir dels altres.
Clar, exacte. Pues aquí se l'agafarà amb la mare.
10:52, divendres que ve, a aquesta mateixa hora, una nova edició del Temps de Família amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. En Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.